Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Jo sóc Vicent Diego Gamón, jo vaig néixer l'any 38, vinc d'una família, mon pare era botiguer, en Catarroja, creix que en una família molt agradable de quatre germans, em case en Conxa, mestra, tinc dos filles, Lourdes i Glòria, i un fill Vicent, i actualment 8 nets. Estic content de la meva trajectòria en la vida i, si vos pareix, vos conte un poc la meva vida en aquest aspecte, la meva trajectòria. Jo sóc naix d'una família d'un pare blasquista republicà i d'una mare catòlica, de família tradicional. Un ambient familiar excepcional. En aquesta botiga teníem un dependent que ha sabut després de morir ell, que morí fa 14 o 15 anys, que ell és, que ha sigut més el nostre tutor. Un home dels que vingueren en Terol, dels que se quedaven mirant el parc d'Alot, no sé si sabeu aquesta anècdota que els de Terol venien i deixaven els xiquets allí, ell no el deixaven, ell el portaren, però era un xaval molt autodidacta, molt respectuós, i ha sigut el nostre tutor. Pepe, que per nosaltres ha sigut més que un germà, més que un tio, més que un cosí, un més de la família i un gran educador junt als nostres pares. Vaig estar en l'acció catòlica tradicional, ja de xicotet, en fi, vaig estar en el moviment d'aspirantatge d'acció catòlica, president i després delegat diocesà, i participant en els campaments juniors que fem els juniors junts en els scouts. El primer campament el fem a la Font Roja, en un paratge preciós. Avui en dia està salvatge i, per desgràcia, un edifici que han fet el que era l'antic hotel, que ha quedat, pel meu gust, gens bonico, era molt bonico, quan l'any 59 fem allí el campament i, per sorpresa, estic de jefe de campament, el meu companyero, que duia amb la diocesana, mor ofegat en una acampada intentant salvar a un xaval en Albuixec, mor ell i el xaval, un altre se salva, i me toca a mi assumir la responsabilitat diocesana d'Acció Catòlica, dels juvenils. Que l'any següent, seria el 60 o el 61, queda unit en la XARC, que és un moviment d'Acció Catòlica dels moviments especialitzats, junt a la XOC, la GIC, i que hi ha moviments de la ciutat i la XEC universitària, i ahí comença jo una nova etapa que naixia en València, venguda sobretot dels moviments especialitzats del centre de Madrid, País Basc i Catalunya i d'Europa. Ahí vaig estar junt als campaments els de juvenils, vaig estar forjant-me en la XARC. Això va ser des de l'any 60, més o menys, i vaig aprofitar els anys que estava fent la mili per fer-me mestre d'escola. I una anècdota, la meva dona i jo érem els dos, havíem acabat el magisteri, però no teníem el títol, perquè feia falta fer els campaments o l'educació, no recordo com es dia, a nivell de dona. En els homes feia campaments dirigits un poc per el moviment nacional i en les dones per la...
La secció femenina.
La secció femenina. Es ficàvem el compromís de festejar que no es casàvem si no fèiem els títols. Fèiem els campaments, fèiem els títols i es casàvem. I a partir de casar, deixi la xaic i entràvem en el que es dia el moviment rural d'Acció Catòlica. Moviment rural que era l'espècie de la xaic de joves en adults. I la meva sorpresa que vaig estar fent de mestre en Sant Antoni Benajever, de formació professional, i jo volia ensenyar, com havia après en la xaic, que els meus alumnes eren un grup de 25-30 persones que el que volien era traure's el carnet de tractorista, perquè entonces, imagino que l'any, si seguia l'any 67-68, pues, la gent necessitava tindre carnet de conduir, però al mateix temps també donàvem formació humana. Jo, en compte d'ensenyar-los geografia i història, els ensenyava après per la xaic el que necessitava un xic de poble, que era omplir una instància, com dirigir-se a l'administració, com omplir un xec, com omplir un ingrés, com, en definitiva, el que fa falta un home que està en el camp i no tindre que dependir d'un tercer o d'un funcionari. I llavors volia ensenyar-los pues, distintes coses, com superficiar un camp, com interpretar un plano del poble, com saber llegir un diari, saber extractar. Llavors tenia, per mig de la xarc, un amic que era Pepe Soriano, que era periodista, i el vaig convidar perquè explicar als xavals el que era un periòdic i com es feia.
Això, aquesta anècdota és en, crec que era... No tinc per ser apuntat, és en Beniparrell, pot ser? O
no, era en Sant Antoni Benajever.
Benajever, sí.
Sant Antoni Benajever és on estava l'escola. Avui, això era de los niños de Sant Vicente. Jo quan passe per ahí sempre me recorde lo agradable que era aquell edifici. Continua sent i crec que ara és una residència de tercera edat. Està molt ben ubicat en el poble de Sant Antoni Benajever. I també per a superficial vaig tindre un amic que diuen Antoni Ferrer, arquitecte, que els explica el que era un plano, com superficial, etc. I ahí Pepe Soriano me suggereix: jo tinc amics que volem casar-se, tu en tens de construcció, per què no podem fer una algo de viviendes en pla cooperatiu? Dic, però és que cooperatius són agrícoles. Diu, dinem un dia i parlem. Les monxetes ens preparen un dinar com els meus alumnes i estarem Antoni Ferrer, Pepe Soriano i jo preparant com podria ser una cooperativa de vivendes. I jo els vaig dir que havia tingut una experiència dirigint una cooperativa en Beniparrell. Beniparrell és un poble que està al costat de ma casa i allí per mig dels germans Pons Alcoi, Paco i Juan Antonio i Alberto, que havia Alberto de l'Om.
Aquests són els dels Frutosecs, no? Els d'Importaco.
Els d'Importaco. Avui són una gran empresa, i ara una empresa prou bé. Avui és la gran empresa, per desgràcia, els dos han faltat. Hem sigut molt amics i encara mantenem el contacte amb les seues ex-esposes i les nostres, si es veiem cada X temps, per recordar aquells temps tan agradables. I aquella experiència cooperativa dels anys 66-67 ens va servir per veure com fer una cooperativa. I d'ahí intentàvem ajudar, junt a altres amics, la cooperativa de vivendes populars Covipo, que començàvem en un grup d'amics que necessitaven casar-se i no volien... no tenien prou per pagar la vivenda a comprar i no volien especular, no volien traure el seu fruit per a ells, el que és una cooperativa, i feren les primeres 20 vivendes en Alaquàs, en uns amics, una experiència que isqué molt bé, i a partir d'ahir començàrem a reunir-nos en alguns volguem incorporar-se uns que en tenien d'administració. I clar, el tema estava prou, el teníem prou complet a anys vista. El que ara avui són les gestores de cooperatives. Teníem un professor mercantil, el que avui és economista, que era Paco Pons, el president d'AVE i de moltes i d'empresarials i tal. Pepe Soriano, abogat. Antoni Ferrer, arquitecte. Jo, que en tenia de construcció, m'havia deixat ja el magisteri i havia fet diverses promocions, ja sabia el món de la construcció. I altres persones que anaven incorporant-se, com Manolo Maico, Maria Amèlia Vilanova, altres aparelladors, com Norberto, etc. I intentàvem fer un grup que diguem equip gerencial. L'equip gerencial, diguem, ja això, casualment, per mig de la JAC, hi havia un encontre així en València i diguem, no, l'autoria cooperativa, pues, això hi ha algunes coses en el País Basco.
En Mondragón.
I diguem, ai, pues anem sent les dones a l'estiu. Home, això va ser, no sé si ja era en la primavera, però primer la mare diu, no puc anar, que m'he quedat embarassat. Acte seguit, Pepe, la Rosa, també embarassat. Toni Ferrer, també embarassat. I Paco Pons, també les dones embarassat. Els quatre. Total, que s'anàvem els tres a soles. Paco Pons, és que un compromís no pogui vindre. Anàvem a Mondragón, s'anàvem en un dia en sis, el mateix que farem a Itàlia, al cap de quatre anys, tres o quatre anys, el mateix cotxe, se n'anem al País Basc, anem a veure a don José María d'Arizmendi Arieta, el gran mentor de Mondragón, i la nostra sorpresa que pleguem a Gisclerc d'ací a les 7 del matí i per plegar a Mondragón a plegarem a les 8 o a les 9 de la nit, o sigui, perquè aleshores, clar, naturalment, imagineu-se el que és d'ací allà, els 600 i pico quilòmetres, o 700. Anem a veure a don José María i don José María està allí sentat. Ah, sí, sí, ja sé que venia, exacte. ¿De dónde sois? De València. Ah, muy bien. ¿Qué hacéis? Pues mira, estamos en cooperativa de viviendas. Tal. Ah, muy bien. Pues mira, ¿por dónde habéis venido? Pues mira, hemos venido por Zaragoza, por la Almunia de Llagovina, hasta aquí tal. Dice, bueno, pues ahora no, descansáis, mañana por la mañana os volvéis a València y cuando tengáis cooperativas de trabajo asociado o cooperativas de crédito, volvéis a Mondragón a aprender. De viviendas se aprende poco. Imagineu-se la cara de mosazos tres, cansaíssims. I això, diu, bueno, va, quedaos a cenar, os invito. La senyora que estava allí, diu, solo quedan dos huevos. Digo, don José María, gracias, nos vamos a cenar y que estamos hambrientos. A l'endemà tornarem, mos preparem unes visites estupendes a les cooperatives de vivendes com a Favor, com les cooperatives de consum, com les Icastoles, com, en fi, vam veure tot el que allò mos pareixia a nosaltres un món utòpic impossible de reproduir. I se mos ocorria al vindre una idea venint en el cotxe, per què no en els estatuts fiquem que l'1% del fons social de la cooperativa de vivendes siga per un fons social per crear això que mos ha dit don José María. Bueno, pues intentem, ho convoquem als socis, fem una assemblea, 14 o 15, eren 7 o 8 que sí que volien vivenda i els altres eren gent amiga, ex de la XAIC, que ajudaven el projecte i ho fiquem en els estatuts. La nostra sorpresa que anem a presentar-ho, presentem els estatuts, mos fiquen alguna pega, diu, esto de populares no és sant, no sé què. Oye, que no, populares, però esto és es algun moviment, imagineu-se. Diu, no, jo també soy de pueblo, però ¿por qué habláis en valenciano? Ay, pues si eres de pueblo, hablas como nosotros en valencià. Ah, no, todo en castellano. Bueno, en castellà. Bueno, tal, mos aproven els estatuts i fiquem-hi 1%. Quina la nostra sorpresa que al cap de 3 o 4 anys es trobem ja en un capital molt important, perquè l'1% creiem que no era res, però és moltíssim, quan la xifra és molt gran. I d'ahir, d'aixer 1%, és quan és que el que aneu a preguntar-me, suponc.
Abans d'això estaria bé fer un poc de recapitulació, perquè, clar, o sigui, la XAC i tot el que és Acció Catòlica és, diguem, de la poca societat civil que existia en aquesta època i que era permesa, perquè vostè ha explicat la complicació i la incomprensió per part dels funcionaris quan se vol crear Covipo. Aleshores, estaria molt bé per a tota la gent que no és capaç de posar-se en la pell de la gent que va viure als anys 60, per exemple, què suposava Acció Catòlica per a la gent que estava ahí dins i totes aquestes coses que... Com és possible que d'això pogueren eixir idees tan grans com aquestes?
Puf! Tens tota la raó del món. Se m'havia oblidat que l'Acció Catòlica era un món molt compacte, molt, molt dins de l'Església, i els moviments especialitzats obrin, no trenquen, obrin. Tant és així que nosaltres vam convertir en apòstols, entre cometes, o mensatgers del nou missatge. Perquè el que volíem reivindicar era, en la XAC, en aquest cas, com la XOC, com la XEC en la universitat i com la XIC en els moviments de ciutats, que la dignitat, la mística de ser de poble té molt de valor. Sentir-se de poble era sentir-se reconfortat. Això mos vingué com agua de mayo, com dius, ja, segon pot, és de veres. I tenia que ser que els conciliaris no eren, nosaltres sempre diem el retor, el capellà, el pàroco, així ve la paraula conciliari. Conciliari té un altre nom, per exemple en francès, homonier vol dir el retor que replega als pobres i tal, però conciliari tenia una força molt gran, vinca la té, aquesta paraula, sobretot en Europa, on el capellà, el retor, el conciliari era l'animador del grup, però els protagonistes érem els seglars. I entonces no dic que trencàrem, permetir-ho, la Iglesia va permetre que aquest moviment vinguera. Això s'ha estudiat, està escrit alguna cosa, però encara no està prou ben fet. Tenim la història de la XAC, que ja està al llibre, la història de don José Alba, que va ser el conciliari promotor de tot això, un capellà, una gran persona, un sant caminant, que aquest home va comprendre i va potenciar perquè els seglars, homes i dones, xics i xiques, poguérem fer junts. Recordo una anècdota que estàvem, tio, érem predicadors d'això, els seglars, anàvem per ahir, jo era jove, i vaig... i m'ho recordarem després que vos diré en un altre moviment d'Iglesia també trencador com la XAC que he estat. Estic en Pinedo, en la parròquia, dient per veure com podíem anar fent coses xics i xiques junts, perquè antes tot estava separat. I jo dic, i tenim que pensar com fem, érem uns 30 o 40 els auditors, nosaltres érem 2 o 3 els que anàvem a... què podem fer junts xics i xiques? I ens ha vingut un esclatat de guisa de tot el món, diu moltes coses, i tot se referia al que volíem dir, però a mi m'és que aquesta paraula, sense saber lo que, la connotació que té per als valencians, no sé si per als andalusos també en té, però per als valencians té una connotació, nosaltres no havíem nascut, molt gran, perquè clar, entonces, l'únic que podíem fer xics i xiques junts era anar a ballar o alguna cosa més, però fer un projecte comú era molt difícil i més dins d'Iglesia. Això recorde perquè al cap de 20 anys, en una reunió dels centres de preparació al matrimoni, on la Madonna i jo estàvem, també era un grup que tenia la mateixa metodologia i casualment es van veure en un encontre en Brussel·les, els francesos, els belgues, els italians i els espanyols, allí érem la meitat dels matrimonis que havíem estat en la XOC o en la XARC. Va ser una casualitat. I entonces, fent aquest encontre diocesà, en una assemblea, un me diu, com jo no parlo bé la R, me digué un de Pinedo, que després s'havien casat ells dos, vingui i em diu, tu eres el que vingués a dir el que poden fer els xics i xiques junts. Jo ni me'n recordava, al cap de 20 anys m'ho va dir estos xicots de Piedó. Vull dir que la Xaica en aquest aspecte va ser el que ficà la possibilitat de que les persones del món rural, agricultors i no agricultors, poguessin fer endavant. Tant és així que quan fèrem la història de la Xaic en un encontre on organitzàvem els que havíem sigut a la Xaic, n'hi hagueren dos testimonis que a mi van impactar. Un xicot d'Oliva que va dir, gràcies a la Xaic he sigut mestre d'escola i continuo sent mestre d'escola perquè me va promocionar per poder estudiar. I una xica que va dir, me'n recordo, una xica que era de la Vall d'Igna, que va dir, gràcies a la Xaic jo pugui dir-los als meus pares que jo volia fer alguna més que ser una ama de casa. I he sigut el que he volgut en esta vida, professora, etc. Que dic que la Xaic va ser un moviment que només que durà que 10 anys escassos, en València, que ha continuat un poc més, perquè es va dissoldre en l'any 67 a nivell la conferència episcopal tingué por per mi. Jo recordo perquè venint jo de viatge de nòvios, passejant per la Porta del Sol, vaig veure al conciliari de la Xaic i al conciliari de la Xoc, la Xoc era de València, José Antonio, i el de la Xaic que era d'Euskadi. I es veig i es presenta a la meva dona, jo hauríem vingut de viatge de nòvios, ja tal, es felicita. I es veig, jo ja havia fet 2 anys que veig a la Xaic, i diu, no nos felicites, venimos ahora de coger las maletas de Alfonso XI, que era la casa de la iglesia, en front del parque del Retiro, porque la iglesia, la conferencia, va a dissolver los movimientos apostólicos, o los va, si no a dissolver, a diluir. Però en València que continua un parell d'anys perquè l'obispo González Moralejo volgué mantindre-ho, i en fi, va ser. Però desaparegué pronte i anar per uns altres derroteros, que això teu vos ho contaran altres. Així n'ha passat.
Sí, un apunt. Ahir ja apareixen les idees de cooperativisme?
No. Les idees de cooperativisme apareixen, el nou cooperativisme, eh? El cooperativisme en València, com sabeu, té més de 100 anys d'història, agrícola, en viviendes i tal. Esta nova etapa naix més o menys a partir de lo que vos ha dit jo de l'any 70, quan en Sant Antoni de Benajever fem esta proposta de Covipo, i de Covipo naixen altres activitats que vos contareu.
I diguem, en este grup vostè ha comentat, no?, el cas de Soriano Obeso i tot això. Perdó. Vostè ha comentat el cas de Soriano Obeso, que és gent que estava vinculada també al valencianisme.
Sí, sí. Estàvem vinculats tots, això sí que és de veres, eh? Ell més que jo, però, en fi, ell me va ajudar, per exemple, jo, per casar-me, volia casar-me en valencià i no hi havia manera de poder ser. I vaig haver de pagar una pòlissa de 3 pessetes per demanar permís i casar-me el que són les coses. Al cap de tants anys, el que són les coses. Al cap de tants anys, el que mos va casar, que va ser don José Alba, i Margarit, Eduardo Margarit i Joaquín Escrivá, Margarit, que demanà el certificat, després va ser picari episcopal, va ser la figura, el que manava més, que manava més en l'arxobispat, el món de pegar unes voltes. I va ser l'home que feu possible, després vos contaré lo de Florida, que tinguem que fer-ho en un patronat, hi ha un patronat d'iglesia i nosaltres no volíem que fos d'iglesia. Primer ens ajudar que fos d'iglesia don José Alba, perquè ho havíem demanat gent que havíem estat en la JARC al cap de 10 anys, tots ja érem molt més majors, però després Florida no volia tindre ninguna vinculació i volia convertir-se en cooperativa, i gràcies a don Eduardo Margarit ens feu el favor de que Vaticano donara el vistiplau per deixar que se fos a patronato i convertir-se en cooperativa. O sigui, això és un parèntesi, però les persones són el que són.
Continuem amb el parèntesi i continuem amb el valencianisme, perquè també de gent vinculada a tots els moviments més renovadors de l'Església Catòlica, també apareix la Unió Democràtica al País Valencià.
També és una casualitat, eh? Jo crec que la Unió Democràtica, si vols parlem de la Unió Democràtica, que del que jo soc prou fundador, hi havia un grup molt nacionalista de la universitat, encapçalat per Vicent, Miquel i Diego, un altre grup, hereus de l'antiga regional valenciana, que capitanejat per don Joaquín Maldonado Almenar, una gran persona, i un grup capitanejat per Vicent Lluís Montrabal, que després seguia el secretari general d'Unió Democràtica del País Valencià. Entonces, Vicent Lluís Montrabal teníem inquietuds socials i creem una organització que es diu PROLESA, Promoció de Lectures, perquè fora en fi, una pantalla. I aquesta PROLESA es reunim en Madrid, gent que havia estat en la XOC, la JAC, gent que havia estat en la JEC i gent de la JAC, una casualitat. El 90%, alguns no, però el 90% veníem dels moviments especialitzats. Ens unim i creem aquesta associació. I diguem, com tots haguem conegut, havíem estat en els moviments especialitzats, això perquè no ho podíem traslladar a València. Ho duguem a València i Vicent Lluís ho capitaneja. I PROLESA va molt endavant. Vicent Miquel era amic meu, havíem estudiat en el batxiller junts, i jo també em considerava valencianista, ell m'ajudava a dur els cants per cantar en valencià en l'església, perquè veig estar on podries traure, era dificilíssim. Adaptant de Catalunya, però no volien que fos català, sinó que fos en valencià del que parlàvem. Total, i vam dir, ja, pues això podríem fer. Diu, atent, per què no vens tu i parlem? Dic, ja, no, jo no. Jo, el moviment polític, jo ja estic en un grup. Tu en quin grup estàs? Dic, el grup que estem. Home, pues tal. I Vicent Lluís també estudià junt amb Vicent Miquel, es coneixien. I, pues fem alguna reunió. Fem alguna reunió en el despatx de Vicent Lluís, en el seu despatx professional. Sempre a l'entrar agravem o bé una aleluia o algo, per si venia la policia per dir que estàvem reflexionant. I la prova, es comencen a parlar ells, m'han de parlar amb el valencià. I recorde que un dels militants li ha demanat permís, perquè ho ha dit en una ocasió, perquè, que era Artur Vázquez, que ja havia escut el president de la Xaic, també estava en aquest grup, diu, atent, diu, estos quin valencià, parlen el valencià, dos fort, que Vicent Miquel i els dos els amics que duia, tots parlaven un valencià acadèmic de la universitat, mentre que nosaltres parlàvem el valencià del poble. I ahir venen els contactes. Venen els contactes i Vicent Lluís contacta en don Joaquín i intentem fer una reunió, fem un dinar on venen els antics, gent molt major, de la dreta regional valenciana i alguns joves fills, com per exemple el de l'autoescola
Senent.
Eugeni Senent, i entonces estem allí els de, per entendre-nos, els de ja Unió Democràtica, que s'havíem juntat informalment en els nacionalistes de Vicent Miquel, i en un dinar que fem en la piscina Bedri ve d'on José María Gil Robles, que tenia que donar una conferència, i els diu als de l'antiga dreta regional valenciana i els del partit valencià, la dreta regional valenciana, diu allí públicament, si algo queremos hacer aquí juntos, nuestro secretario general que va a unirnos a todos es Vicente Ruiz Monreal. I entonces ho accepten, don Joaquín molt com un cavaller diu l'ok, i Vicent Miquel ho accepta, i a partir d'ahí va naix la Unió Democràtica i fem el primer congrés en l'any 75, en el Vedat, no sé si ho veureu vosaltres, sé el que diuen els llibres, i allí ja estem tots fent el primer encontre nacional en el PNV, en Izquierda Democrática de Luis Jiménez, en Gil Robles, no recordo com es deia, en Unió Democràtica de Catalunya i nosaltres. Es veiem en el Vedat, també en l'estratègia que tocava, cada un s'encarregava d'una cosa, un s'encarregava dels que venien de l'estranger i de Catalunya, del País Basc, a replegar els passaports i anar a una casa, altres s'encarregaven de que els cotxes de Catalunya i d'Euskadi no estaguen en torrent, sinó que estaguen en hospitals, en el provincial, sobretot en l'hospital de provincial, el que està en l'avinguda del Cid, i altres en l'Algenassa i tal. I allí serem tots i allí eixim tots. I fem el comunicat a Ràdio Pirenaica. I la sorpresa és que el governador civil, hombre, ¿cómo hacéis esto? Se me ha dicho, mira, yo soy partidario de la apertura. Però diu, qualsevol. I això ho direm tot després de les 6 de la vesprà, perquè ja saben tots fora de València, perquè no hi hagi ningú problema de que la policia intervingui. En això estarem molt cautos els dominicos, no com després passar en els 9 de la Quas. Que, si voleu, vos contaré el que passà allí o el que passà en una anècdota que un dels que vingué va ser don Bernardo Leighton, que va ser col·laborador d'Allende en la democràcia xilena, i quan Pinochet pega el cop d'estat ve a València, l'acollim així, i la meva sorpresa que ens diu, oye, que algun dia Franco morirà. M'ho diu, impossible, no mor. Diu, però no se quedarà ningú sillón vacío. I al cap de 45 anys passa el mateix avui dia en tota Europa i tota la democràcia. No es queda ningú sillón. És més, n'hi ha més d'un sillón que s'apega al cul i no vol que se'n vagi al revés. I don Bernardo Leighton va ser una gran persona que va ser víctima de la AAA. Jo vaig tindre la sort de poder-lo visitar quan li pren el tir en Roma, que la meva sorpresa és que veig que a la porta de la seva habitació n'hi ha dos en metralleta. No em deixen entrar, me identifique, ve la dona, me recibix, entre i és l'apretó de mans més gran que he rebut de Bernardo Leighton al pegar-me a mi. Al cap d'uns dies va morir, perquè era l'home, l'ambaixador, entre cometes, de Xile en la Europa predemocràtica i democràtica. Va ser un home... Perdoneu, però...
No. És... clar, això és interessant perquè, clar, en aquesta època Xile i Itàlia eren els nuclis forts de la democràcia cristiana mundial. Vull dir, en aquest sentit, aquesta unió democràtica de l'època de Torrent, que encara viu Franco i en definitiva és un partit clandestí, quines relacions tenia a nivell internacional?
Moltes, tantes així que fa ben dir-me-ho, perquè el dia, ara ho recordo perfectament, el dia 16 d'octubre ens fan anar a un encontre internacional a Roma. I en Roma ve Aldo Moro, una gran persona, anàvem un grup de la Unió Democràtica de Catalunya, de València i del PNV d'Euskadi. I era una setmana i la meva sorpresa és que jo li toco tots els dies per a la meva dona i li dic, Concha, fica la tele que mos acaben de dir que Franco està morint-se. I diu, no, si no diu res. En Espanya no sabien res i en eixe encontre després mos diuen que Franco està morint-se. I encara recorde que el de Unió Democràtica era un professor d'un institut, me diu, Vicent, tindrem que preparar-se perquè si Franco es mor tindrà l'avió i llavors tindrem que ocupar els llocs. I jo dic, mira, te dic el que me digueren aquest estiu. El que me digueren aquest estiu de Gregor Leighton, que no es quedarà ningú silló desocupat. I quina era la nostra sorpresa? Que Franco estava morint-se, però no va morir, i efectivament sí que farem encontres, tant sobretot en Itàlia, en Roma, que ens ho pagaven ells, i en Alemanya. En Alemanya també me pillà a mi en un curs aprenent democràcia quan nomenaven a Suárez president. En Alemanya els cursos se feien després de morir Franco. Se feien els 36, en el 76 i en el 77 la primera primavera. Fèiem dos o tres cursillos els alemans. En la Konrad Adenauerhausen, que ens convidaren, que està en Bonn, que era entonces la capital d'Itàlia, com sabeu, i els alemans ens adoctrinaren i ens van dir que tindríem que presentar-se a les eleccions en companyia del partit que heredara el que era les forces vives del postfranquisme. Nosaltres diguem que impossible. Recorde perfectament aquestes paraules i diguem que no. I així no mos anà.
És que, clar, en esta conversa vostè ha deixat un nom, que és el de Suárez, i és que efectivament no se queda cap cadira buida.
No es queda cap, eh? Ni avui tampoc, eh?
Per fer-ho ràpid, digue'm, efectivament, Unió Democràtica es presenta a les eleccions en aquest equip de la democràcia cristiana que estava format per tota aquesta sèrie de partits que hem anat comentant. I bé, podria comentar-nos també un poc la campanya, perquè fou una campanya sí, potent.
La campanya fou una campanya diferent, efectivament. Però no sabrem connectar, per a mi, a anys vista, ni captar el que és el cristianisme, entre cometes, catòlic, perquè per ells érem massa esclarants i massa valencianistes, i tampoc sabem captar el vot valencianista moderat, democràtic, perquè l'havia copat Suárez. Jo recorde que estarem en aquesta campanya, vam fer el que vam fer, i em sorprenc quan vam veure tu i jo, quan digué l'autor del llibre, que és la força política valenciana més votada de la Comunitat Valenciana. Jo em sorprenc perquè per quasi el doble que el PSPB. No havia caigut en aquest dato i molt més que els altres. No sabem connectar, inclús en el mes després de la legalització del Partit Comunista el dissabte sant per Suárez, mos convoca a les cinc forces per a poder integrar-se i així el rebutgem en València i en tota Espanya es rebutja de ple en la nostra candidatura. I així mos anà. Crec que perigarem, però perigarem en dignitat. És a dir, per dues coses. Perigarem sense deure ni un euro a ningú, ni una peseta a ningú, i com vaig dir, vaig rebre un acte notarial al cap d'uns mesos de l'any 77, on don Joaquín Maldonado Almenar donava 20 milions de les antigues pessetes, que avui seria més, o que fora en euros, calcula més d'un milió d'euros, per a ajudar a rebaixar el que es devia de la deuda d'Unió Democràtica. I el resto, en 20 préstamos de 500.000 pessetes, vàrem, els que volguérem, o els que sentíem obligats a pagar per fer el deute este, cancel·lar-lo.
El deute s'acaba de cancel·lar farà 15-20 anys, no?
Sí, vull... sí.
És un deute que dura fins als anys 2000.
Fins a l'any 2000, sí que és de veres, com ho saps?
Crec que alguna volta s'ha comentat en premsa o així,
ah, sí?
No?
Sí, sí.
No sé si seria clavat el 2000 o el 99 o el 2001, però...
Sí, t'ho dic que sí, perquè jo que vaig ser un dels acreedors, vaig ser un dels deudors, perquè els deutes en l'any 77-78 és quan se formalitzen, se formalitzen per 5 anys, però resulta que hi havia gent que no havia pogut pagar i sabia que tenia uns saldos pendents, i don Joaquín Maldonado, el fill, diu que això convindria que es cancel·lara, intentem parlar en els serveis jurídics de la Caixa i pagarem el nominal i tal. Jo sé que ahir me tocava una quantitat, vaig tocar alguna porta d'algun amic antic militant, que la part que me toca a mi, i es va cancel·lar la part nostra per ir al serveis jurídics. Diu, sí, si vostè liquida el nominal, queda cancel·lado. Es va cancel·lar el deute pues, molts anys després de que havia acabat. Sí.
També, això és una xicoteta anècdota, però ixe deute damunt va créixer perquè crec que Unió Democràtica és com a que va finançar també la campanya del PSPB perquè contratava gent del PSPB per a que enganxara cartells i això.
Això no ho tinc tot tan clar, jo. Pot ser que sigui així, però no ho tinc tan clar. Que contratàvem a gent per a que feia publicitat d'això sí que és de veres, però que fora concretament d'un part, no ho sé. A més, jo era coordinador de campanya, que jo era el que sabia prou d'això.
Val, doncs l'experiment d'Unió Democràtica al País Valencià finalitzar com finalitzar. No estigui lluny de treure un diputat, però sens dubte fon molt menys de lo esperat, perquè és una campanya que també s'ha comentat molt, no?, que hi havia com un jingle, un single, un... hi havia com un disc en l'himne del partit que sí. Després no s'ha pogut recuperar mai.
Exacte, sí. Jo el tinc per casa, però bé, doncs el puc facilitar, a veure si... Sí.
Seria un document, perquè això és que aquest disc la gent el busca, o sigui, jo recordo fa 15 anys quan jo estava fent la ESO, el meu professor d'història, quan parlava de la transició, deia, i jo encara me'n recordo un poc de la melodia del
Unió Democràtica del País Valencià. Sí, bé, jo el tinc ahí, que jo el cantaré segur.
I això, bé, és el que va passar en aquestes eleccions, que tot el món tenia clar que representava un projecte polític molt definit, però a l'hora de la veritat tots ho van repartir entre Suárez i Felipe.
Exacte, així no va ser. I després, Felipe, que també és un home que es va formar o estaria en Lovaina, on nosaltres, els moviments especialitzats, amb la gent i tal, allí a estudiar, efectivament, captar molt i, com diu, n'hi havia gent que, de Unió Democràtica, uns se passaren a la UCD, entre ells el secretari general, Sant Lluís i uns quants, uns altres se n'anaven al PSOE, altres al PSPB PSOE, i altres es quedarem fora i es dedicarem a la política cooperativa.
I ara peguem el vot a la política cooperativa. Això ho hem deixat en l'any 78, o sigui, és que damunt coincideix per dates en diguem, el final en el seu cas, la trajectòria política activa. I és en aquest moment en què Covipo comença a guardar un 1% dels beneficis cada any, guarda un 1%.
No, havia començat ja abans, perquè la cooperativa és el 69, però efectivament en els anys, en aquests anys ja el muntant és molt, perquè era per a beques, però beques se gastaven molt poquet, el muntant era molt, i és quan se mos ocorreix crear el que don José María mos havia indicat. Es convertim en una cooperativa de treball associat, Coinser, i el món haver estat ple de casualitats. I els que quedàvem d'això fèrem Coservi i avui s'hem fet la foto en el tòtem que n'hi ha del cooperativisme enfront de la plaça de Bous. Avui, este matí, dic, jo me s'acudís que avui el lleven i dic, ategau, perquè no vegeu avui a almoçar, vos convide a almoçar. I avui s'hem vist uns quants, 7 o 8 dels que fundàrem Coinser, s'hem vist per fer-se la foto davant del tòtem que està fent la campanya de publicitat que està fent la Confederació Valenciana de Cooperativisme. Sí. I estos que creem es fica dins aquest espírit que volíem. La majoria ja participem d'ells i els que s'hi incluïxen dins de Coinser també participen dels mateixos plantejaments. Dedicar l'1% de la cooperativa per a crear les entitats que vulguem. Primer creem la nostra cooperativa, Coinser, després creem Consum, dedicat dos persones, i les dues han mort fa molt poc. Paco Pons per a ser el director i Lluís Valero La Huerta després seria el president de la Confederació que ha faltat aquest estiu. Els lliberem, o sigui, pagant-nos el sueldo coincer per a que fiquen en marxa consum. I al cap de mig any va en marxa i tal, i fem la primera. La nostra sorpresa, volíem un nom en valencià i que el president no fora ningú de nosaltres. I les reunions les fem en el meu poble, en Catarroja, perquè el rector era molt proclive a ajudar. El mateix que havia fet don José Alba en propiciar la JARC, ell havia era molt discípol de Tarancón i a la seva vegada discípol de Pablo VI. És a dir, fer l'apertura. I tenia allí un col·legi que ara ha fet els 50 anys i ara ho tinc molt recient perquè el tinc que intervindre jo en les... En les... I ell mos deixà el local per fer les reunions. Home, en tanta casualitat que allí ve un senyor, un amic meu, que havia, estava molt vinculat a l'ISO, l'Institut Social Obrer, que l'Institut Social Obrer promocionava molt el cooperativisme. I ell havia fet un curs de cooperativisme. I el que havia fet l'autor d'aixos estatuts mos ajuda a crear els estatuts tant de la cooperativa de vendes populars, de Covipo, com després de consum. I havia vingut de la mà d'aquest amic que era Joan Ramon Esteban. I com també era del poble, Paco Pons diu, home, per què no fem de president el teu amic Juan? Dic, home, doncs jo l'ho dic, eh? L'ho dic a Juan. Diu, home, jo per mi si no és molta faena, jo sóc empleat de banca, i jo estic molt ficat en sindicats, tot el que accepta, i fos el primer president de Consum, un home que no sé.
Tinc entès que Consum és com una unió de cooperatives xicotetes que es van juntant, o com fou el començament?
Sí i no. Consum naix d'una voluntat de Covipo de fer una cooperativa. I fem fins a 80 socis, entre gent de la cooperativa de vendes populars i d'altres llocs i d'amics. I entonces estirem a l'arena, per d'una manera, perquè Paco Pons entenia molt del negoci, de com ser del seu negoci familiar, i montem una tenda en Alaquàs, que és la primera cooperativa. I allí va anant bé i va creixent. I després fem la segona, que la fem en Catarroja, i fem altres cooperatives. I després entitats d'alimentació xicotetes van incorporant-se, i algunes molt grans, com Jovac o com altres. Però és molt posterior. El naixement és autènticament de consumidors.
I el nom és allò que comentava del viatge a Roma, a l'encontre de...
Que coincidia en el viatge que fem, per veure, els estius aprofitàvem per fer el cooperativisme en Europa. I en Àustria també era consum en K. I diguem, home, que casualitat, consum en K. I en Itàlia, consumer, i pues ficàvem, acordàvem ficar consum entre tots, ja. Però i volien que fos un nom valencià, clar.
I, diguem, una volta ja creix Consum, sí que se produeixen estes... No sé si són fusions, absorcions, no sé si Jovac també era cooperativa,
no,
o si
Jovac era,
era privat.
Privat. Algunes cooperatives i algunes societats privades i alguns grups xicotets s'integren en Consum. Uh-huh. Però sempre en la filosofia de Consum.
Jovac encara va existir, jo ho recordo de menut, això fins al 91 crec que va existir, pot ser? 90...
Sí, 90 i pocs.
I en paral·lel al creixement de Consum també està la pertinença que dura uns anys del grup Eroski.
Això és molt posterior. El grup Eroski és quan Consum ja és una gran cooperativa i tenia molt de contacte en Eroski, i entonces intenten i fan la fusió. Però el nom d'Eroski, País Basc, entre el terrorisme i tal, es comença a tindre mala premsa en València. I també, per lo que fora, no ho sé, el delegat era Lluís Valero, de Consum en Eroski, i ell mos contà que no, coses no anaven bé, i se separen, i no té res que veure. Eroski és una cooperativa que funciona en Euskadi i Consum en València. Lo que sí que naix després és Caixa Popular, al poc de temps, també en el mateix criteri. És una diferència, que en consum no ficàvem res, ficàvem només que, teòricament, crec que ficàvem 100 pessetes, o sigui, menys d'un euro, bueno, avui serien 5 euros pel canvi, més o menys. I ja no necessitaves, va per la seva marxa i aprenent com feien les grans superfícies, és a dir, en els crèdits dels proveïdors pot anar fent-se i va anant. I en Caixa Popular diguem, per què no fem també, com dia, com està en Mondragón, una cooperativa de crèdit? Doncs intentem-ho. I legalment tenen 500.000 pessetes. Dic, home, això està xupat. Covipo del Fons d'Obres Socials fica les 500.000. Ho enviem al Banc d'Espanya i el Banc d'Espanya diu, no, no, lo mínimo internamente són 5 milions. Sí? Pues, tampoc passa res. 5 milions, nosaltres ja teníem quasi els 5 milions de pessetes ficats, diu, però convé que no sigui d'una única entitat que tingui el 30% màxim. Doncs pues els socis de Coinser fiquem 200.000 cada un. I així, 15 o 16, o sigui que són 200.000, doncs ja són quasi 3 milions. Populars fica 2 milions, doncs ja tenim prou. I ja sabem eixe capital, i sabem els tres en el cotxe, Pepe Soriano, Paco Pons i jo, al Banc d'Espanya, i gràcies, els estatutos, ah, muy bien, ah, muy bien, también. I diu, però miren, les normes han canviat. En lloc de 5 milions, són 50 milions de pessetes. Mare meva, què fem? Tal. Ja, Caixa Popular, volem obrir i anem avant. Anem avant i els diguem sí. Sí. I quan baixem, tinc la imatge, baixem per les escales del Banc d'Espanya, l'alfombra, l'edifici que està allí en Cibeles. Oiga, venga, venga, un momento. Tornem aquí. Diu, però de los 50 milions tiene que ser aportación propia y no de depósitos de terceros. Mare meva. Venim així, fem l'assemblea i tenim un capital, cada un en Coinser, prou bé. I diguem, pues mira, fem dues coses. Una, als socis de la cooperativa de vivendes fiquem que cada promoció siga 5.000 pessetes per soci, que siga retornable. Nosaltres i les nostres dones, nosaltres tenim les 200.000, les nostres dones que fiquen les 200.000 del capital que tenim propi de Coinsa, o sigui, el capital nostre que podien dispondre. I així complementem. I efectivament aplegarem els 50 milions sense tocar un euro de depòsits de terceres, que això és el que més mirava el Banc d'Espanya. Tinguem diverses visites del Banc d'Espanya i obríem la primera oficina en consum, en Alaquàs, en un despatxet. Jo recordo, jo soc esportista, i l'inspector del Banc d'Espanya venia pues, pa dissoldre, no? I ell me diu, dic, oye, claro, dic, a este pa que el convide, pa, voy a comparar. Diu, mira, no puedo decirte nada, pero te digo que el inspector que viene conmigo ve que no estáis engañando a nadie ni os aprovecháis de nada. Lo único que puedo decirte. I efectivament, nosaltres érem transparents, hi havia gent que no volíem aprofitar-se de ningú. I el primer que havíem acordat en el Consell Director és que entre nosaltres ni les nostres famílies anàvem a fer-se ningú crèdit. El primer que acordàvem en el Consell Director, i ho durem fins, no sé avui com estarà, però suposo que igual. Bé, ja acabat. En aquesta anècdota, perquè pot malinterpretar-se.
Això és
la veritat. I així va funcionar. Funcionar fins que els crèdits que teníem nosaltres, en compte de tornar-nos el, se feu una cooperativa podem dir de
segon grau,
de segon grau, i ahir era, li diem esplai, i ahir ficàvem els diners, i després els diners cada un s'ha recuperat quan ha volgut, ja, perquè era capital seu i als 5 anys ja podia recuperar-los. En fi, això és un altre tema que no sé el que va fer la gent.
I diguem, aleshores, la primera oficina del Popular, la primera oficina de la Caixa Popular en el consum.
En el consum, en un despatxet allí fiquem un paravant i allí estava el director de consum. I després obrim en la Daia i jo recorde que ficàvem un eslògan que avui ja no és tan popular, i el ficàvem allí, que hi ha els diners del poble per al poble. Tenia un poc de demagogia, però no, després ho llevàvem i tot això, sí.
I diguem d'això, o sigui, una aportació inicial que era important i una oficineta al costat d'un supermercat, ahir es creix a una entitat que, pues això, ara que són 200-300 oficines en València o...?
Moltes, l'únic que puc dir és que cada trimestre, cada semestre, cada banc tanca oficines i Caixa Popular cada semestre n'obri una. Està creixent, està duent els mateixos principis, això sí que és important. Jo, pel que veig en els que estan dirigint-ho ara, estan duent el mateix que quan nosaltres començàrem. El primer consell que començàrem en Caixa. I de Coinser deleguem per gerent de consum Paco Pons i per director general de Caixa Popular a Pepe Soriano. I jo me quedé en Vivientes.
I després queda l'altra pata, que és la de l'educació.
Sí, l'educació naix un poc després, al mateix temps, però la consolidació és més després.
I fins ací la primera part d'esta profitosa entrevista amb Vicent Diego, que esperem que vos hagi agradat molt, i no oblideu que la setmana que ve tornem amb la segona i última part.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.